Bíblia en acústic, la clàssica a peu de carrer.
Els éssers humans som una espècie tan lingüística com musical. Oliver Sacks, neuròleg britànic.
Benvingut, benvinguda al Tertulià en Acústic, la clàssica a peu de carrer. En aquest programa parlem de música clàssica sense embuts ni carcasses. Parlem de com ens fa sentir a la vegada que intentem explicar per què la música ens fa moure. Bé, millor dit, jo pregunto i tinc la sort de tenir al meu costat unes guies amb llarga trajectòria musical i que comuniquen tant i tan bé com la flautista Patricia Denó.
Hola.
I la pianista Cristina Casale.
Hola, hola. Jessica.
I si això avui no fos poc, sovint tenim visites de gent que ens nodreix de coneixements i de bona sintonia. Si no vas escoltar l'anterior capítol del Tertulià en Acústic, et recomano que ho facis. Llavors vàrem presentar i conèixer, vam introduir-nos en la vida i en la trajectòria de Jordi Jausset, una persona que és moltes coses i que no ha deixat de formar-se en disciplines tan diverses com en enginyeria o en neurociència. I és en això últim que ens hem centrat i en aquesta relació de la ment i la música. Hola, Jordi.
Hola, Jessica.
Continuem parlant perquè ens van quedar tantes preguntes. El full, la Patricia deia, m'ha quedat un full sencer.
Sí, 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 perquè saps què passa? Que jo tinc, jo sóc tot menys sintètica, que segur que també hi ha una explicació neuronal per això. Sóc tot menys sintètica i em costa molt. Llavors, de cada pregunta en neix una subpregunta. Llavors, se m'omple el foli, llavors et veig a tu, Jessica, dient 5 últims minuts i dic, ja hi som, ja no em dóna temps. Ja
això
no
sempre temps. Ens acostuma a passar sempre. El temps que ara
sí, sí, jo no dic res perquè realment passa el mateix. Doncs vinga, ens acostumem.
Comencem amb la que et va quedar aquella de la llengua, la punta de la llengua.
Mira, jo, bé, va ser interessantíssim parlar el programa passat amb en Jordi Jausset, per això l'hem tornat a convidar. Nosaltres volia destacar una cosa molt recent, que crec que és una cosa, és una notícia que realment és formidable, i és que el Mont Sinaí de Nova York li ha donat una beca ara mateix en el Jordi Jausset de 15 dies, serà per aquest pròxim estiu del 2016, de manera que ell podrà anar doncs, a formar-se i a continuar el que fan els cercadors, els investigadors i en definitiva les persones molt inquietes, no? Que sempre estem estirant del fil perquè cony, no s'acaba mai aquest fil, no? Volíem saber una miqueta exactament què és el que vas a fer, què és el que vas aprendre, perquè a més el Mont Sinaí és una referència mundial.
Sí, mira, de fet, bueno, l'ajut l'he rebut de la Universitat Ramon Llull del rectorat. Anualment fa unes convocatòries de beques. Jo no hi havia presentat mai res. Aquest any, no sé, l'any passat va ser el mes de novembre, per alguna raó em va dir presentar alguna cosa. Ho vaig fer i he tingut la sort de que han triat el meu projecte i m'han donat aquesta beca. Aquesta beca doncs, em permetrà anar al mes de juliol 15 dies al departament Louis Armstrong de Música i Medicina, que pertany al Mont Sinaí, i és un departament on apliquen la música per moltes malalties i disfuncions, per demències, també per nens, malalties neurològiques, i la meva intenció o idea doncs, és primer conèixer els investigadors o la gent que està fent aquest tipus de tractaments, veure com investiguen, intentar fer una mica de seguiment de lo que estan fent amb aquest centre.
Perquè no sé si ets, si saps si en aquest grup d'investigació que coneixeràs aquest estiu, dins d'aquest grup hi ha músics en actiu, és a dir, músics pròpiament que toquen de manera acústica o compositors que saben a partir de quines freqüències elaborar certes músiques. Òbviament hi haurà metges, hi haurà científics, hi haurà neuròlegs, etc, etc.
Sí, en aquest departament, a part de metges, científics, neuròlegs, hi ha musicoterapeutes. És a dir, són gent que s'han format en musicoteràpia, per tant tenen coneixements musicals, toquen instruments, saben quin tipus d'obres són més convenients per segons quin tipus de malaltia, i bueno, és un centre, diguem, que els que intervenen tots són musicoterapeutes.
Jordi, a mi m'ha sorgit una altra pregunta i és
veus?
Parlant...
No soc l'única.
No acabem. Parlant, doncs, precisament això de malaltia o de sanació amb la música, la idea de posar música als hospitals és una idea, doncs, que potser tindria molt de sentit, ja que s'han comprovat millores amb els pacients. Algú ha proposat alguna vegada amb centres mèdics doncs, de posar música a acord a la sanació, per la sanació del
bueno, pacient? Tinc coneixement de que la Mútua de Terrassa està treballant en aquest sentit, volen crear el que és un hospital musical.
Bravo,
de manera que hi hagi música tant a les sales d'operació com a sales d'espera, com a les habitacions. És un projecte que es va iniciar aquest estiu passat. Fa poc em van comentar que a Alemanya era bastant habitual que als hospitals hi hagués música i em sembla que a Espanya hi ha un, no sé si pot ser per València, hi ha altres tipus de centres, de clíniques on la música comença ja a ser normal, no? Dins de lo que és una
si no
teràpia,
recordo malament a l'hospital Negrín a Gran Canària, a Tenerife, perdó. Ja hi ha una unitat que des de fa relativament poc treballa en aquest aspecte, igual que també ha implementat no només la música en els hospitals, sinó també el fet de que els pacients puguin fer el postoperatori amb els seus animals de companyia. I clar, què passa? Que la música, de fet... ens plantegem amb un debat una miqueta socioeconòmic. Si resulta que els efectes de la música terapèutics en un postoperatori, primer, redueixen el temps de sanació. Segon, redueixen l'administrament de medicaments, de medicació, etc. Aquí ens estem trobant ja en dilemes que poden tocar una miqueta més íntimament a la farmacèutica i a certs
interessos
econòmics.
Sí, també s'ha de tenir en compte que són temes difícils de demostrar científicament.
No, mira, jo fa curiosament el 19 de gener vaig fer una conferència a la Real Acadèmia de Farmàcia de Catalunya i em plantejava com dirigir el que jo volia explicar i se'm va ocórrer, bueno, pues plantejar d'entrada un projecte que havia presentat a la Fundació BBVA fa 2 anys que no vaig tenir la sort de que sortís, que era fer una investigació sobre música i dolor en hospitals. Hi ha una metodologia feta que s'ha aplicat a molts llocs i comença a haver-hi resultats que, bueno, no es pot dir que sempre et sortirà allò, però sí que són resultats que et mostren que el consum de medicació baixa, que pot ser en alguns centres que l'estància sigui menys, amb la qual cosa el cost, una vegada vaig escoltar que el cost diari d'una habitació en un centre hospitalari pot estar com 1.000 euros, o sigui, és impressionant.
Clar.
Per tant, jo penso que no costaria gaire tirar endavant un estudi d'aquests i realment, bueno, fer una anàlisi de costos.
Doncs mira, jo des d'aquí la ràdio ja crido a l'oient que a la bústia suggerències de l'hospital, doncs hi
fiquin
les seves
suggerències. Aprofitem per recomanar Cerebro i Música, una pareja saludable, les claves de la neurociència musical, que és una de les teves últimes obres.
Sí, exacte, sí.
I aquí, d'alguna manera, està orientat a explicar aquesta relació de forma pràctica qualsevol?
Sí, aquest és el llibre, entre cometes, més neurocientífic escrit al voltant de la música perquè explica tot el procés cerebral basant-me pues, tot en estudis científics, no? De primeres figures com és el Zatorre de Canadà, l'Altenmüller alemà, estudis finlandesos. Per tant, a partir d'aquests estudis seré una posta al dia d'una sèrie d'investigacions amb les quals se pot explicar, bueno, pues què passa quan escoltem música, com ens afecta, quines són les tècniques d'exploració cerebral i després aplicacions pràctiques a diversos països d'Europa i d'Espanya, perquè es vegi que tot el que s'explica abans no és cap utopia, sinó que s'està realment aplicant avui dia i hi ha moltes possibilitats.
Per cert, aquesta marxa te la poses a primera hora del matí i surts amb una altra energia, amb un altre ritme. També és un tema que tu ens has demanat.
Sí, perquè la marxa Rareschi.
La marxa Rareschi, sí.
Què t'aporta, escolta, aquesta...
Picada mans.
Camines sol, les cames ja se't posen.
M'imagino el grup caminant al mateix ritme, no sols, amb energia.
El record el dia 1 de gener, no? La, que sempre s'interpreta. Mm-hmm. Bueno, pues mira, una curiositat, és una de les obres que faig escoltar a les classes de musicoteràpia, uh-huh, per a veure quines emocions tenen. No surt mai el 100% que aporta alegria.
Mm-hmm. No?
No, hi ha hagut casos que m'han dit tristor.
Clar.
I pot per ser què que... tristor?
Ho poden
per un record personal, no?
Per un record personal. Estic escoltant allò, em donen una mala notícia.
Exactament.
I llavors aquest és un exemple de que encara que la música tingui tots aquells ingredients del tempo, d'instruments, de volum, que indiquen doncs alegria o energia, el que mana més és tu, series el teu record. Exactament. Envers aquella música.
De fet, una vegada vaig estar parlant amb la directora del centre on la meva àvia Pilar estava bueno, residia, era la residència on va passar els últims anys, va morir ara per desgràcia fa un any i mig, i li vaig preguntar si els hi posava música en els pacients, perquè jo hi vaig anar a tocar a la residència unes quantes vegades, i resulta que em va dir que sí, em va dir que posava música, però hi havia una musicoterapeuta que els hi posava música. Per què? Perquè efectivament, tot i que per la majoria una música ens pot aportar una gran felicitat, a una persona, per exemple, amb un trastorn d'ansietat, certa música que a uns ens pot aportar alegria, a ella li pot despertar, li pot desencadenar un trastorn d'ansietat. Llavors s'ha de personalitzar moltíssim. També va ser molt curiós un cas. El cas va ser que jo estava tocant i després de mi hi van tocar, vam anar a una sèrie de nets dels avis i les àvies que teníem allà, i vam fer un concert i hi havia gent de tot, i va sortir un noi que tocava el teclat, es va portar el teclat i va començar a tocar, i va tocar un bolero. Va tocar un bolero d'aquests que escoltaven els avis quan eren joves. Resulta que hi ha una senyora que no podia parlar, però podia cantar, i es va posar a cantar el bolero. I això em va cridar molt l'atenció. Tenia molts problemes de parla, perquè per una sèrie de qüestions que a mi no se m'escapaven, però el sentit del ritme era automàtic. Quan es posava a tocar aquest bolero o un cert ritme, la senyora, tot el que és l'aparell psicomotriu, es posava en funcionament i cantava. Llavors, clar, em va cridar molt l'atenció la gran feina que tenen els musicoterapeutes. I per fer un breu incís, abans de canviar de tema, no sé si t'ho vaig explicar algun dia, Jordi, però una de les vegades que vaig anar a Colòmbia, allà hi ha un refugi d'animals, ja sabeu que jo i els animals tenim, bueno, ja
una història
llarga, una història d'amor molt llarga. Allà hi ha un refugi que es diu La Perla, que és per mi doncs el patró de refugi d'animals que hauria de tenir qualsevol país, on en la unitat hospitalària i veterinària posen música en el postoperatori, en els gossos i en els gats, i increïblement se'ls ha de medicar molt menys. I dius, bueno, són persones, són animals que no són racionals en principi, però l'efecte de la música, terapèuticament parlant, els arriba igual que nosaltres. Això també és un tema a pensar-hi.
Bé, hi ha una connexió total, no?, entre el que és el cervell, la música i les emocions.
A veure, el tema de música, si pensem que a nivell físic no deixa de ser més que una modificació de la pressió atmosfèrica, i que tenim un sistema auditiu que es belluga a la mateixa freqüència, i tot això després es transforma en uns impulsos elèctrics, que és el que viatja i el que entén el cervell. Claro, a partir d'aquí, quan comencem a mirar quins camins segueixen aquesta informació, veiem pues, que va per tot arreu del cervell, no? Part emocional, part cortical, i això funciona en un animal i funciona en una persona. Uh-huh. Diguem que la persona tenim potser més recursos, no? Però en un animal... Pues, també, bueno, i ja es veu per aquesta evidència que comentes tu, que té el seu efecte. És a dir, jo diferenciaria dues coses. No fa gaire a Tenerife, en un centre, vaig anar amb una investigadora que utilitzava la tècnica aquesta transcraniàtrica magnètica, aquestes pinces que et posen aquí,
sí,
per sobre, uh-huh, disparen impulsos magnètics.
Al cap.
Bueno, el curiós va ser que ella va buscar una part del meu cervell de l'àrea cortical relacionada amb el dit, amb l'índex, i quan disparava el camp magnètic el meu dit es mouia automàticament.
Pujava i baixava.
I jo em vaig sentir com un robot. És a dir, era algo totalment automàtic, sí. Jo no podia fer res. Era una reacció d'un camp magnètic que he traslladat al meu cervell amb impulsos, portava la informació fins al dit i la feia belluga. Bueno, la música és molt semblant, però tenim la nostra part cognitiva, no? Que podem, d'alguna manera, modular aquestes sensacions.
I d'aquí, per exemple, els calfreds, les ganes de cantar, per exemple, o el positivisme, o les ganes de tirar endavant i de buscar camins, com el que explicava en el Sopa de Cabra.
Camins que ara s'esvaeixen, camins que hem de fer sols, camins vora les estrelles, camins ara no hi són, van deixar-ho tot, el cor encès pel món, per les parets de la mort sobre la pell. Eren dos ocells de foc sembrant tempestes, ara som dos fills del sol en aquest desert. Mai no és massa tard per tornar a començar, per sortir a buscar el teu tresor. Camins, somnis i promeses, camins que ja són nous.
Aquesta cançó també va molt relacionada a les vivències, al que deies tu, que no totes les cançons funcionen per tota la gent, sinó que va molt relacionat amb la banda sonora, amb la biografia de les persones.
Sí, és curiós, perquè la lletra d'aquesta cançó és més aviat trista, no?, pel que explica, però quan li preguntes a la gent què sent quan l'escolten, d'alguna manera et diuen que, bueno, que ajuda a socialitzar, a compartir, a cantar-la conjuntament, no sé, a fer més amics, a socialitzar.
Això una mica és el que fa un altre grup, perdoneu, català, els Pets, per exemple, que pot explicar perfectament una història trista, però de forma molt animada, i té cançons que són himnes explicant cançons tristes.
Bueno, o la Sinfonia número 40 de Mozart, que és una sinfonia escrita en sol menor, que aparentment és una tonalitat trista, i en canvi la sinfonia és força, força alegre.
És com també la música de pel·lícula, que segons la música de fons que li posis, doncs pot fer por o pot resultar-te còmic. La música li dona el canvi, una mica la característica, la personalitat de lo que es vol expressar.
Just. Parlant de comunicació, que ara, Jessica, ens comentaves, la importància que té, per exemple, òbviament, no només la música clàssica com a impacte terapèutic en persones i fins i tot per extensió animals, també altres tipus de música, com ens comenta el Jordi, com la que acabem d'escoltar. Ara et preguntaria, Jordi, reforça molt més aquest impacte terapèutic el fet de que en una cançó hi hagi paraula?
Mira, quan hi ha música, en principi, si la persona que està escoltant no té formació musical, li treballa més l'hemisferi dret. Si té formació musical, podríem dir que li treballen els dos. Però quan hi ha lletra, un contingut de lletra, un contingut líric, aquí sí que intervé molt la part de l'àrea de Broca, del llenguatge, que està a l'hemisferi esquerre. Per això, en aquell estudi finlandès, era important que fos música amb lletra, perquè es volia estimular també la part esquerra, que era la que estava més perjudicada per l'ictus.
Ara que dius això, podria tenir algú a veure que per això potser hi ha molt més públic a l'òpera que no pas en el simfònic? Fent uns barems, se m'acaba d'acudir, perquè realment la diferència que hi ha en això, fent barems històrics, de la fascinació que desperta l'òpera respecte al que és un concert sinfònic o de càmera.
Podria ser, estàs activant més àrees del teu cervell, sí.
I desperta més, d'alguna manera, un coneixement del que és l'obra, no?, del que està passant, i la música, que, com dèiem, no sempre està relacionat, el que està dient el cantant amb la música. Cristina, volies dir alguna cosa?
Sí, jo volia fer una pregunta, doncs, connectant amb un programa que vam fer amb la
contrabaixista i kinesiòloga, la Cristina Membrive, que ella doncs, comentava que quan es parla d'ADN a nivells científics s'ha doncs, estudiat com un 3% d'aquest ADN i que la resta doncs, realment és una matèria desconeguda encara, no? I ella doncs, treballava en freqüències, treballa en freqüències, de fet, i diu que de manera encara potser doncs, que no s'acaba d'explicar el 100% de manera científica, doncs funciona o abarca aquesta resta d'ADN sense investigar. Què opines tu d'això, Jordi?
A veure, l'opinió és que hi ha molt desconeixement encara actualment sobre el cervell. Hi ha molts processos que no se sap encara, no tenen explicació. Tema ADN, tema bueno, dels gens, evidentment, el que he comentat abans, que és l'expressió genètica o perquè uns gens s'activen més que altres, té a veure molt tots els factors de l'entorn, els factors epigenètics que avui en dia s'està parlant, però és que és un camp que no s'acaba mai d'investigació, vull dir, hi ha molts anys per davant per poder investigar com funcionem, perquè ens afecta més o menys la música i fins quin punt podríem arribar a tenir. Jo penso una medicina, per exemple, musical totalment individual, no? Uh-huh. Com quan vas ara en, una persona, un metge, i te fa un anàlisi del teu metabolisme, et recomana una sèrie d'aliments i aquells per a tu, perfecte, no? És el que més bé funciona.
Jo la tinc, aquesta medicina es diu Spotify. Arreu, segons com estigui.
Et fas una llista de reproducció.
Avui em poso això, avui sí, l'altre. Sí.
És per això que encara funciona. Hi ha molts escèptics sobre la música. És que és la musicoteràpia, perquè és curiós, perquè a tothom ens agrada la música, a tothom ens mou la música d'una manera o una altra, per sortir a córrer, per posar-nos nostàlgics, per recordar aquell moment amorós o la cançó preferida com de parella, no?, que és tan especial i et fa recordar automàticament tantes coses, i després som tan escèptics amb aquest tema. Per què? Perquè ens...
Jo penso que cada vegada som menys escèptics. Ho som menys perquè ara tenim equipaments tecnològics que permet veure què passa al cervell quan escoltes música. I per tant ha deixat de ser esoterisme
una
i psicociència. Per tant, ja és algo que es veu i és algo científic.
Amb els teus alumnes, quin percentatge d'escepticisme hi ha, Jordi?
No, els alumnes, com són, diguem, els màsters de musicoteràpia...
Venen voluntàriament.
Sí, són tots estan mentalitzats de que, home, la majoria són músics, de l'ESMUC, hi ha psicòlegs, músics, psicòlegs, i hi ha algun professional de la salut, algun metge.
Músics, psicòlegs?
Sí, no, músics.
Ah, músics i psicòlegs.
Psicòlegs i alguns metges.
En l'àmbit de la psicologia també és perfectament aplicable.
Sí, 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 totalment.
Doncs a veure si es van trencant els tòpics.
Els que impulsen molt aquest tema, sobretot a nivell europeu i Estats Units, són els científics que són músics i metges.
I tenim un altre dels temes que ens has demanat. Sembla que el Jordi ens està posant a prova, no?
Sí.
Ens ha portat aquests temes.
Sí, perquè realment és molt... no em sona, no em sona, però m'aboca, és el que diem, no? M'aboca la sordidesa d'un paisatge bastant desolat, no? No
sé, llunyà, un paisatge...
Llunyà i solitari. Ara m'he recordat d'un article que he llegit arrel d'estudiar-te tu una miqueta. Vaig llegir també alguns articles paral·lels on es feia un experiment a l'Àfrica negra, on es posava música occidental a persones que mai no havien escoltat música. Música amb disc, diguéssim. Sense tenir cap referència... La majoria de la gent que escoltava cada tema podia sentir tristesa, podia sentir alegria, podia sentir nerviosisme o podia sentir pau. És a dir, que realment potser sí que és veritat que el missatge intrínsec que porta la música va molt més enllà, a com deia abans la Cristina, bueno, deia en el passat episodi la Cristina, citant un article del Jordi, va més enllà d'un pur entreteniment. Té moltes altres finalitats a part d'únicament aquesta, molt més universals.
Bueno, Jordi, explica'ns què és això i per què.
Aquesta música
que ens has posat, aquesta música, explica'ns tot.
Bueno, és un descobriment que vaig fer fa al voltant d'un mes en una cafeteria de Barcelona. Uh-huh. Era una cafeteria de la part antiga, que eren els antics banys turcs de dones. I, bueno, havia aquesta música, jo no sabia d'en qui era, i al cap d'una setmana tenia la conferència aquesta a la Real Acadèmia de Farmàcia, que és l'antic hospital de Sant Pau.
Ah, sí?
I la sala és molt especial. Uh-huh. I per alguna raó vaig pensar, aquesta música la tinc que posar allà a l'inici, perquè li anava molt
amb l'acústica,
amb la part,
no?,
arquitectònica. És cert que és trista, però, bueno, pensava, li va clavat a l'entorn. És una compositora grega.
Grega.
La vaig buscar per YouTube i, bueno, i aquesta és la petita història.
Ara tenim una altra aplicació magnífica, tu deies el tema de l'Spotify, però el Shazam.
Ah, sí.
Que es pot caçar temes d'aquest tipus, que estàs en una cafeteria, en un espai, d'això de música d'ambient, perquè abans parlàvem de posar música als hospitals, fins i tot a les escoles, tampoc estaria malament, no? Al pati.
Gens malament. No estaria
gens minuts abans, els primers 5 minuts o 10 d'inici de la classe.
Exactament.
Inclús per relacionar cada matèria amb un tema musical.
Exacte, sí, sí, segons la matèria, doncs podries buscar una música o una altra.
Clar. Abans ens comentaves, Jordi, que un dels referents europeus en matèria d'estudi música barra teràpia o desenvolupament del cervell, el que sigui, és Finlàndia. Finlàndia és un referent molt important i fa molts anys que ja estan treballant i tot. Quines aplicacions tenen? Què és el que actualment a Finlàndia ja s'està implementant, per exemple, no sé, en hospitals, escoles o fins i tot a les mateixes facultats? Quins estudis s'estan fent que fan que Finlàndia sigui capdavantera en aquest sentit?
Bueno, suposo per una part que tenen un govern que i dona molta importància a la recerca. Uh-huh. Fan molts estudis relacionats de música amb cervell. Uh-huh. No específicament salut, pot entrar salut, pot ser educació, pot ser veure com respon el cervell i després li busquen una aplicació que pot ser a nivell mèdica, però de fet és que, bueno, no paren de fer estudis contínuament.
Bé, potser no és casualitat que Finlàndia sempre consti com un dels primers països en quant a èxit escolar, no?
És veritat.
Sí, no és casualitat. Ni Finlàndia ni Holanda.
L'aplicació pràctica allí, aquesta no la sé. Seria absurd que en tot el que analitzen no ho apliquessin, no?
Exactament.
Aquesta investigació amb educació que deies, amb el sentit més sanitari, aquí es fa? O es comença a fer?
Aquí hi ha investigadors que aïllats, que cada un va pel seu compte, i és una llàstima. Un dels meus somnis seria que a Barcelona i hi hagués, o a Catalunya, un centre on se pogués investigar cervell i música.
Això seria fabulós.
I a partir d'aquí buscar aplicacions a la medicina, a la salut, a la educació.
No has proposat mai, Jordi?
En sèrio, no.
Doncs,
fa falta trobar la persona.
Des d'aquí t'animem
a fer-ho.
Però sí que estaria molt bé, perquè realment els grans avenços en matèria científica i de recerca es fan, clar, sumant aquesta demanda i aquesta inquietud i
sí, sí, sí.
Fent
si
una
les
mica
persones
més de culturativisme.
Si són equipaments també seria buscar la sinergia de veure com es fa.
I les ganes polítiques, que és la inicial, després ja tenim gent com tu preparada en aquest món, que gràcies a la teva opció, no, de vital i també professional, doncs dones forma, per exemple, a obres com aquesta que parlàvem, Cerebro i Música, i més obres que tens, fas conferències, articles, tot ho podrem trobar a Jordi Jauset Ponés, allà està tot compilat, tota la teva vida professional i vital. Jordi, ha estat un plaer.
Perdona, tinc una petita pregunta a fer, però molt important, Jordi, encara toques el piano?
Sí, sí, mira, quan vaig escriure aquest últim llibre, me'n vaig ser conscient de que si em posava a tocar el piano no movia els dits, sinó que movia les neurones.
Ah,
i per tant, com ja començo a tenir una edat, i això és important, doncs he tornat una altra vegada a repassar obres musicals, bueno, per recordar el plaer.
Molt bé,
doncs et felicito.
Molt bé.
Ja parlarem ara de què treballes, ara.
Doncs ens quedem amb aquesta sonata per dos pianos,
no? En re major de Mozart, una de les obres que més s'ha utilitzat en el camp de la investigació neurocientífica relacionada amb la música. I bé, ha estat un plaer, Jordi.
Igualment.
Més endavant et tornarem a fer venir. S'anirem seguint.
Quan s'hagi creat aquest centre de música i cervell a Catalunya? Allà és el moment. Mai se sap. Patrícia Denó, Cristina Casale, moltes gràcies com sempre, i fins la propera tertúlia.
Moltes gràcies.
Adéu.